Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre. Estem a la meitat de la setmana, dimecres, avui 6 de juny del 2018, i hores d'ara, amb 17 graus a la ciutat de Lleida. Ara he mirat fa uns minuts per la finestra, ara no plovia a la ciutat de Lleida, però sí que és veritat que hem començat el dia amb pluja, i el que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També ens informarem de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem dels pressupostos participatius. Avui estarà amb nosaltres un particular que va presentar un projecte l'any passat, que va passar doncs, tots els processos administratius, que va entrar a la fase de votacions i que va guanyar, i que és el projecte que gràcies al qual s'ha posat arbres a la mitjana de l'Avinguda de Madrid. Avui parlarem amb ell de com va anar tot plegat, de com es va presentar, de si va fer molta campanya o no, com ho va conèixer i què li ha semblat tot plegat dels pressupostos participatius, que et recordo que l'edició d'aquest any, del 2018, estan en fase de votació, que ho pots fer de manera telemàtica, i que els dies 19, 20 i 21 podràs fer als centres cívics, també a través d'un ordinador, però amb una persona que t'ajudarà si és que no tens surts de moment aquests dies des de casa. L'entrevista cosmopolita que ens arribarà amb el Cosme García i les rutes turístiques amb el Joan Bellmunt directes cap a la una. A partir de la una, amb el Joan Ramon González, parlem dels bocins d'història dels nostres carrers. I a dos quarts de dues, les noves tecnologies, parlant doncs de fins a les dues, de la última nota clau d'Apple, que va ser aquest dilluns, en la que doncs farem una repassada. No sé si arribarem a la meitat del que van dir, jo crec que no, perquè sempre tenim problemes de temps, però vaja, que amb el Jaume Sitjà i el David Casero parlarem de noves tecnologies fins a les dues a l'InfoCope Lleida. 17 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Es manté el cel molt ennuvolat avui al territori lleidatà, encara amb ruixats que poden ser bastant forts, amb tempestes i calamarsa, especialment a la tarda, quan seran més freqüents. Esperem que caiguin entorn a 20 litres per metre quadrat en una hora tot el dia a tot el territori, excepte potser la Vall d'Aran, i les temperatures baixen localment. La màxima s'espera que arribi als 22 graus. A Lleida, també a Balaguer i a Tàrrega, a la Seu d'Urgell, màximes de 21, a Viella de 19. El vent continuarà fluix i variable. Demà ja només restaran alguns intervals de núvols, però també apareixeran núvols d'evolució. S'esperen ruixats que poden ser bastant forts, encara amb alguna tempesta. Les temperatures no variaran. La mínima arribarà als 14 graus aquesta nit a Lleida i a Balaguer, als 11 a Tàrrega, 10 graus a la Seu d'Urgell i a 8 a Viella. Pel que fa al vent, continuarà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Estàs informat.
I malauradament hem de començar parlant de successos i d'un accident de trànsit a la xarxa viària lleidatana, o el que és pitjor, d'una persona que ha perdut la vida. Ha mort una motorista que va patir un accident amb un cotxe aquest dimarts a la C-14 a Coll de Nargó. Arran del sinistre, la dona va resultar ferida greu i va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on posteriorment va morir. Canviem de tema perquè Càrnies en lluita creu que el possible tancament dels escorxadors del grup Jorge és una pressió evident a Treball. La plataforma assegura que l'anunci de Le Porc Gourmet és gratuït i sense fonament, perquè la campanya té beneficis i plans d'ampliació. Per la seva part, Comissions Obreres i UGT demanen a Treball que no consenti les amenaces d'aquest grup i s'impliqui en el conflicte. Els sindicats registren una vaga indefinida als centres de treball de la Càrria a partir del 18 de juny i exigeixen a l'empresa que segui a negociar. Ahir, Dia Mundial del Medi Ambient, es va confirmar que dues escoles de les Garrigues s'enduen els principals premis del concurs Apilo 12, de recollida de piles usades. La campanya ha aconseguit acumular en la seva quarta edició 56.072 quilos de piles gràcies a la participació de 919 escoles d'arreu del país. I recuperen a Miralcamp dues cries de xoriguer que possiblement havien caigut del niu. El Seprona ha traslladat els joves rapinyaires al Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent de Lleida. I la segona edició del No Surrender Festival ja suma 800 inscrits i incorpora participants dels Estats Units i d'Àustria. El certamen començarà a escalfar motors el proper diumenge amb una versió infantil del festival que comptarà amb una trentena de joves músics a Vilanova de Bellpuig. Recordeu que l'any vinent, l'any passat, va ser la primera edició en la que hi van participar més de 1.000 músics, que era l'objectiu inicial, i que tots junts van tocar el tema No Surrender de Bruce Springsteen. Doncs a hores d'ara s'arriba ja a 800 inscrits en aquesta segona edició. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports. Avui parlem de rugbi, i és que un equip aragonès participarà la propera temporada a les lligues a la demarcació de Lleida. És el que crevarà Antagüessos de Montsó, que jugarà, com dèiem, la propera temporada a les competicions catalanes. I és que el club ha esgrimit dos motius. Un, que vol millorar el nivell, i diu que el nivell a Catalunya és clarament més alt, i també perquè se sent desprotegit per la Federació Aragonesa, amb la qual ha tingut algun desencontre. Amb atletisme, Agramunt espera 500 atletes en el seu primer repte solidari StarGuard Go. Agramunt estrenarà el proper dia 17 de juny una nova carrera atlètica, la cursa solidària Stargate Go, que s'enmarca dins d'un projecte que té per objectiu sensibilitzar la gent sobre les malalties degeneratives de la retina de caràcter hereditari. La prova recaptarà fons per a l'associació Es Retina i, segons es va explicar ahir, els organitzadors esperen comptar amb la participació d'uns 500 atletes. I amb motor, saltava ahir la notícia, Repsol confirma el fitxatge de Lorenzo, de Jorge Lorenzo, que serà el company de Marc Márquez, hores després de que Dani Pedrosa anunciés que no seguiria amb la marca japonesa al proper Mundial.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, aquí està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Estem impacients, però avui no serà encara. Avui no serà encara. Demà... però fa 25 anys, parlarem de l'ascens de...
I la Unió Esportiva Lleida estava a punt de passar dels 10 milions de recaptació.
Caram.
S'esperava que a última hora, amb seguretat, es penjaria el cartell de no hi ha bitllets. O sigui que estaven...
Demà en parlarem a fons.
El matí del dia 6 estaven ja... Bueno, i demà ja parlarem a fons perquè, clar, la informació, tant a nivell ràdio com a nivell premsa, se va produir el dilluns, clar. Perquè es va treballar el diumenge a la nit.
Esportivament, tradicionalment, els dilluns són aquells que t'asseus, tertúlies esportives, arregles el món, però avui tirem cap enrere, com sempre, 25 anys, cap a l'any 93, i ens quedem, de moment, el 6 de juny.
Doncs la Paeria i Renfe projectaven, llavors, una nova estació per l'AVE a Lleida. Estaven estudiant pagar-la amb la venda dels terrenys que té la companyia al carrer Roger de Llúria. El bypass, en una segona fase, permetria en el seu dia trens directes. L'estació s'instal·laria entre el pont de Pardinyes i el centre urbà. I d'altra banda, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, que en aquells moments era Josep Maria Cullell, va recriminar al Ministeri d'Obres Públiques i Transports que no invertís al tren de la Pobla. I, per tant, va signar un conveni per assegurar el futur de la línia. Per una banda, estaven intentant lograr que l'AVE passés pel mig de Lleida, com ho van lograr i com la tenim sortosament a la nostra estació, i per l'altra part, doncs, estaven mirant que hi hagués un conveni per assegurar la línia.
La línia de la Pobla era la Ventafocs, llavors.
Exacte, sí, però molt Ventafocs. També van denunciar el consistori de Cervera per delicte ecològic. Els propietaris afectats per aigües residuals van amenaçar el consistori. Els afectats van donar un mes a l'Ajuntament per poder aplicar solucions. Era un conflicte que es venia arrossegant des de 1983, o sigui, 10 anys. També es van fer mítings, festes, sopars. Tot això va marcar el fi de la campanya electoral a Lleida. És que estàvem les dues coses.
Sí.
La Unió Esportiva a Lleida i la campanya electoral.
Ara, no sé per què estava més la gent, si per la part esportiva o per la part electoral.
No ho sé, jo penso que per la part esportiva.
Bueno, depèn de cada casa, també.
Exacte.
Eh?
Depèn de lo que cadascú sentís, si era molt futbolero o no.
Hi ha gent que no
li
agrada el futbol, eh?
Exacte.
No ho hem d'oblidar, vull dir que...
Doncs bé, estaven ja marcant el fi de la campanya electoral a Lleida, dels comicis generals, que es van celebrar també avui, o sigui, 6 de juny, fa 25 anys. S'estaven celebrant. El Partit dels Socialistes de Catalunya va portar a Ernest Lluch, Esquerra Republicana va escollir fer una festa amb ball i el PP un multitudinari sopar. El CDS, Centre Democràtic i Social, va captar dos nous afiliats durant la campanya. Es van organitzar 382 actes electorals i es van recórrer 111.877 quilòmetres en campanya.
Caram.
Els candidats de Convergència i Unió van assistir al gran míting final que es va fer a Barcelona.
Mm-hmm. Molt bé, Mari Carmen, doncs apa, demà sí que... Cada dia t'espero amb ganes, eh? Cada dia, però... I aquests fets, concretament de fa 25 anys, perquè és el que vam triar, que sí que estan marcats. Eh? Jo crec que molta gent tindrà pensaments i se'n recordarà què estava fent, tal dia com avui realment, eh? Un 6 de juny de l'any 93.
Sí.
Però nosaltres en parlarem demà.
Reflectarem demà i dedicarem tot l'espai a parlar de l'ascens de la Unió Esportiva Lleida.
Molt bé. Gràcies, Mari Carmen.
Fins demà.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Si te digo que alguien es experto en aparcar antes, sabes qué moto conduce, ¿verdad? O si es experto en viajar a su manera o en disfrutar en plena naturaleza. Y si te digo que hay un seguro que es moto experto, ¿a qué sabes que estoy hablando de Línea Directa? Expertos en ofrecerte las mejores coberturas y expertos en hacerte ahorrar. Por eso contrata tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Vols saber què són els pressupostos participatius de la Paeria? Vols conèixer quins projectes es presenten? Vols saber com i on es poden votar? Doncs escolta aquest espai. L'espai Pressupostos Participatius 2018. Ajuntament de Lleida.
I ho hem avançat també al principi del programa i ja sabeu que nosaltres estem fent doncs, tot un recull d'entrevistes per aprofundir més en el tema dels pressupostos participatius que es van estrenar per primera vegada l'any passat, l'any 2017, amb una bona acollida, almenys si ho valorem per ser la primera vegada, i que hores d'ara està la segona edició d'aquests pressupostos participatius en marxa ja. De fet, ja des del passat dia 1 i fins al proper dia 21 estan les propostes en fase de votació. Per tant, qualsevol persona major de 16 anys empadronada a Lleida via telemàtica pot, hores d'ara, fer emetre els seus vots als projectes que considerem més oportuns. Ja sabeu que hi ha projectes de grans envergadures, per entendre'ns, a partir de 200.000 euros, de 50 a 200.000 euros, i després hi ha els petits, que són fins a 50.000 euros. Els 3 darrers dies d'aquesta època de votació, el 19, 20 i 21, als centres cívics, s'instal·laran ordinadors on la gent... Escolta, és que jo a casa no em veig amb cor de fer-ho, no sé com fer-ho, no sé on he d'apretar, no sé què necessito. Doncs tranquils, els 3 darrers dies, 19, 20 i 21, al centre cívic s'instal·laran ordinadors i persones que t'acompanyaran i que t'ajudaran, i després tu vota el que vulguis, però t'ajudaran amb aquest procés. Avui hem convidat a una persona ell és un particular, eh? Es diu Josep Pons. Va presentar l'any passat, el 2017, una proposta, va passar els tràmits i va entrar a la fase de votació i va ser un dels projectes guanyadors. Està amb nosaltres avui el Josep. Josep, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, mira, la primera pregunta, Josep, com a particular, escolta, com t'assabentes dels pressupostos participatius?
Bé, en el meu cas té una mica de trampa perquè estava treballant a l'Ajuntament, era un projecte que totes les regidories se'n parlava, estava planificant, s'estava treballant de forma conjunta perquè pogués arribar a fi de bé i que la ciutadania doncs, pogués assabentar-se'n i pogués votar i participar, i per tant, amb aquest coneixement interior de l'Ajuntament, vaig veure l'oportunitat de participar-hi com a ciutadà.
Escolta, com a ciutadà, abans de conèixer aquests plans, com a ciutadà, allò, algun dia, alguna reflexió, les havies trobat a faltar? O sigui, les havies trobat a faltar. Creies que es podia haver fet alguna cosa similar? O que s'hagués pogut fer abans?
Sempre tens el dubte quan veus l'Ajuntament que intervé en qüestions urbanístiques de ciutat i veus que fan obres o que instal·len senyals o que amplien voreres, sempre et penses que al darrere doncs, hi ha una reflexió prèvia i que efectivament és així. Però moltes vegades els veïns que trepitgen el carrer, que són els que baixen la brossa, que són els que tenen problemes amb la senyalització, que aquests puguin opinar i puguin fer propostes dels seus problemes diaris és la gran oportunitat que ofereix els pressupostos participatius.
Creus que es podria millorar després de la teva experiència? Hi ha coses millorables?
Jo crec que sí, però tampoc tinc solucions. Crec que el gran problema dels pressupostos participatius és que donen moltes alternatives, donen moltes solucions, però és molt difícil d'arribar per mitjans comunicatius. Per molts diners que l'Ajuntament pugui gastar-se en publicitar la proposta de pressupost participatiu, crec que el que millor pot arribar a funcionar és el boca a boca. Això se lo garantirà quan estiguem per la 7a, 8a edició, que la gent se n'adoni que hi ha uns projectes que se fan cada any, que la ciutat Dania pot emetre la seva opinió i que fins i tot el seu vot pot empoderar-se per tal de que realment s'arribin a executar aquells projectes que sol la ciutadania pot seleccionar.
Jo també crec, de fet no ho entendia de cap altra manera, que evidentment amb els anys les coses aniran millorant, evidentment. Mira, sense anar més lluny, i això ha passat fa poc, l'aplec del Caragol a la primera edició no era el que és ara. Evidentment ningú se l'hagués plantejat el primer any com és ara. Doncs han hagut de passar anys i edicions, doncs els pressupostos evidentment el mateix. Josep, com a particular, escolta, com decideixes? Ja ens has explicat com ho coneixes, però com decideixes? No, jo vaig a presentar un projecte. Després parlem de quin projecte sí. Vas presentar, però sí, com sí. Decideixes o a casa què et van dir?
El que no podia ser, i sobretot en la primera edició, és que hi hagués zones de ciutat o barris que ningú tingués la intenció o pensés en presentar projectes i propostes. Amb aquesta preocupació professional, jo em vaig pensar què puc aportar al meu barri perquè els pressupostos participatius ja hi hagi algun projecte que els meus conveïns puguin decidir què és el que els hi convé. I amb aquesta motivació, i sent un gran enamorat de la ciutat de Barcelona, on prime el verd, les places verdes, l'aigua i els jardins, vaig creure que en el nostre barri faltava arbrat i en el nostre carrer encara més. I després de parlar-ho amb molts veïns de l'Escala, com d'edificis colindants, vam creure que una bona proposta era que la mitgera de l'Avinguda de Madrid se poguessin plantar arbres, i més en una zona molt escolar, en la qual doncs, agrairien el fet de que hi hagués arbrat a l'arribada i a la sortida de l'escola. I així va ser. Vaig presentar un projecte, però animat perquè la idea semblava que era bona, i efectivament va venir recolzada per la votació majoritària en el meu barri, que al final va ser aquest el projecte guanyador.
Sí, Josep Pons, ets el responsable de que l'entrada de Lleida per la carretera de Saragossa, per entendre'ns, i si seguim recte a la rotonda ara del Passeig de Ronda cap al pont de la Universitat per l'Avinguda de Madrid, ara veiem uns arbres al mig del carrer que jo el Josep li deia abans de seure'ns a l'entrevista aquest matí, dic, ara un cop ho veus fet dius, però com han pogut estar en ple segle XXI amb aquest carrer sense arbres al mig?
Dit així, un s'enorgulleix que realment aquella idea al final sigui en benefici de la ciutat i sobretot dels veïns que tenen aquesta inversió més propera. En aquest sentit, sí, quedarà sempre una herència d'una bona idea que ha estat votada per un percentatge de gent determinada. I l'altre s'ha d'entendre. L'Ajuntament té molt compromís i té que establir un criteri de prioritats. I no sempre el que un creu convenient és el més urgent o és el més eficaç per millorar aspectes de la ciutat.
Justament per això crec que els pressupostos participatius són una eina per activar aquests miniprojectes.
Sí.
Dic miniprojectes perquè quan parlem de projecte de ciutat són miniprojectes, però que per a una gent són molt importants.
Sí, sí, és cert. El projecte de barri, que no pot tenir un cost superior als 50.000 euros moltes vegades, i els costos són molt alts i donen peu a molt poques intervencions. Però aquesta intervenció de l'arbrat és molt vistosa i alhora embelleix molt la ciutat. Per tant, molt contents de que s'hagi pogut fer.
Escolta, a mode pràctica, vas presentar el projecte, va passar doncs, tot el que havia de passar, entre període de votació, clar, al final un ha de defensar la seva idea, i suposo que en vas llegir d'altres que també et semblaven bones, no? Però al final dius, també recordem que la gent pot votar fins a 3 projectes dels petits, però vau fer campanya, et vas reunir amb gent, us veu moure, com, perquè clar, em consta que a d'altres llocs la gent es va moure realment.
Sí,
ho van afrontar com unes eleccions, per entendre's, que no és ben bé el mateix, eh?
Bueno, ben bé campanya no, però sí que hi ha una dialèctica i un debat de què és el que era més convenient pel barri. Aquí tinc que dir que l'Assessor de Veïns d'Institut Sant Ignasi van presentar molts projectes en benefici del barri perquè són els representants dels veïns, independentment de que ciutadans anònims, com podia ser jo, poguessin presentar projectes en paral·lel o projectes en acord amb l'Assessor de Veïns. Però al final els ciutadans d'aquell barri voten i voten del conjunt de projectes aquells que consideren de més interès. I per això, en aquest cas, l'arbrat de l'Avinguda de Madrid va ser el que va sortir més votat.
Per la gent que es vulgui presentar aquest any ja no hi som a temps, perquè ja hem dit que ja estan els projectes en fase de votació, el que sí que podem és encoratjar la gent que voti. És a dir, jo encara em trobo amb gent que sap que existeix i que diu, per un vot no tirarà en vano, no. No se sap mai.
No se sap mai, però és difícil. Però ha de respondre amb serenor i en la lectura en profunditat de tots els projectes, perquè el vot és el vot per la ciutat. I decidir entre arbres, senyals, papereres, o millorar la senyalització horitzontal o vertical, o la construcció o remodelació d'un pati d'una escola, doncs com tu deies, se poden votar 3 projectes, decidir-te per uns i no per uns altres, no sempre és fàcil. I moltes vegades la ciutadania s'inhibeix de fer-ho per no assumir aquest compromís de optar per uns i no optar per uns altres. I més, com també tu apuntaves, quan s'estan fent campanyetes per part de les entitats veïnals o per certes entitats que fan propostes d'uns projectes o d'uns altres, i sembla que no votar el seu projecte és no fer-los-hi costat. I moltes vegades la gent s'absté per no marcar diferències. I això és un perill, perquè aleshores la participació disminueix i no és representatiu el resultat que s'entrau.
Doncs ja ho veieu, que els pressupostos participatius no et fa falta ser una entitat, no et fa falta ser una associació per presentar projectes. Qualsevol ciutadà que cregui que hi ha alguna cosa a millorar, doncs pot presentar el seu projecte, i si a la gent doncs li sembla el mateix, l'acabaran votant i pot arribar guanyant, com per exemple és el cas del Josep Pons amb aquesta instal·lació dels arbres a la mitjanera de l'Avinguda de Madrid. Suposo que des d'aquí, ja per acabar, Josep, la gent que ens escolti, de cara a l'any vinent, si es torna a repetir una nova edició dels pressupostos participatius, que la gent, només que tingui un mínim d'inquietud, escolta, que s'ho prepari i que es presenti.
Sí, sí, no cal, sol cal mirar l'entorn, allò que els hi és un inconvenient, allò que els hi suposaria una millora, generar la idea i presentar-la, que no se n'estiguin de fer-ho.
Josep Pons, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Evobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Atención, oportunidad única. Finca de recreo o para vivienda con 13.000 metros cuadrados de terreno. Situada a 7 kilómetros de Binéfar, justo en la salida de la autovía Lérida-Huesca. Consta de casa de 200 metros cuadrados, almacén de 300 metros cuadrados, gran estanque de agua y un jardín ideal. Aprovecha esta oportunidad única. Teléfono de contacto 678 70 56 78.
aconsegueix amb El Periódico la col·lecció Novela Històrica, una selecció de llibres dels grans mestres del gènere, com Julia Navarro, Ken Follett o Isabel Allende. Primera entrega a la Bíblia de Barro, per només 5,95 €, aquest cap de setmana amb El Periódico.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estás informat.
I ara sí, ja és el moment en el que escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Com va?
A veure, què m'has preparat avui?
Oh, jo t'he preparat sempre... El dinar encara no, encara no toque. Quan me veus i te comença a parlar de dinars, t'he de fer el president de la Societat Gastronòmica de Cope Lleida.
Bueno.
Ja te va, això.
S'ha de provar molt menjar?
Bueno, avui tenim un menjar extraordinari. Avui jo suposo que aquests dies han menjat més del compte, perquè quan han estat de celebracions...
El maig, home, el maig feste, doncs ja ho saps, tot s'acaba celebrant a la taula.
Ah, no, a més, ja saps que serà d'interès turístic, sí, també, sí, sí. Lleida, els caps de setmana. Els demés dies treballem, els caps de setmana no tant. En canvi, aquesta persona que ara parlo, els caps de setmana treballa molt i durant la setmana també. I, a més, han estat de celebracions. Enric Duc, benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
És el president de l'Ista Azul, del Beta Blava, i com li vulguin dir, perquè cadascú ho diu d'una manera, però el Beta Blava és el club emblemàtic, el que està, bueno, d'enhorabona, i sobretot volem parlar a la persona humana, volem parlar a Enric Duc. Enric, suposo que estàs molt cofoi, estàs molt content. A més, va rebre el premi que el Gorbué aquest any, que no es dona qualsevol, eh?
Contentíssim, contentíssim, i molt feliç, de veritat, Cosme.
Quan vas néixer, tu, ja on?
Jo vaig néixer l'any 65, sóc de Juneda i vaig néixer aquí a la Perpètua Socorro, aquí a Lleida.
Ah, per això estàs tan bé allò de les Madalenes Orteu, no? O sigui,
Perdó?
Que deus estar tan ben cuidat i tal, però de les Madalenes Orteu d'allí.
Aquí. Molt amics meus, molt amics meus.
I eres un noi així, doncs, dolentot, eres entremaliat o eres seriós?
No. Jo suposo d'un noi normal, eh? Jo vaig estudiar aquí Maristes, ja des de ben petitet, i bé, també he dedicat a l'hoquei des de també molt petit, com el meu pare, que és el que va fundar el Club Hoquei Juneda, també.
Parlant de hoquei, aquí a Lleida va tindre un moment brillant, jo recordo moltíssima gent, que no diré noms ara, perquè estaven al Sicuris, estaven altres clubs, però després va haver una davallada, i ara estem de moda una altra vegada, no? Tot ha de ser futbol, no?
Bé, això és que aquestes espirals, no?, aquests puges i baixes, aquests dragoncans que dic jo, que l'esport té, no?, i a vegades pues, hi ha anys que toca patir molt, hi ha anys que estàs més feliç, i ara nosaltres estem a dalt de tot a la cresta i, bueno, pues, hem de sofrejar de la millor manera possible tot això.
Vas jugar tu a hoquei?
Sí, des de petitet, des dels 8 anys fins al 30 que vaig deixar-ho. Jo era un jugador molt normal, vaig debutar amb el Juneda en primera catalana i és el màxim que vaig arribar, però bé, vaig disfrutar moltíssim allò.
I de què feies?
Jo feia defensa dur, que no deixava passar ningú, tipus Manolo Solís.
Bueno, és que era una de les persones que et volia dir, el Solís, hi havia molts... Sí.
Una sèrie de noms molt emblemàtics aquí amb el club de Tabalada, sí.
I tu de petit eres d'aquells que lligava molt o no, de jove?
No, jo era una persona normal, com tothom, ja et dic, eh? No em vaig destacar per res, sinó simplement, com tothom, les novietes i tot això, però bé, el que toca l'edat.
Anaves a ballar molt a la Rosaleda aquella pista de ball que teníeu?
Sí, a les festes majors sobretot, allà ens ho va passar molt bé, la nostra joventut, molt bon record de la pista per Alegria.
Sí, tu anaves a veure a la Meravella, a la Bisbal i tal, l'anaves a veure o a ballar?
No, nosaltres anàvem a veure-la i érem més de barra, de ballar poc.
Ja. De levantamiento de barra.
Sí.
Per cert, de tota la gent que tu hi anaves i tal, mantens encara relació o quan passen els anys vas canviant d'amistats?
Bé, és com tot, no? Depèn del lloc on estàs, pues, el cercle d'amistats es va expandint, però bé, m'agrada molt conservar pues, a tots els amics de sempre i bé... El que et dona la vida és que quan te trobes amb altres cercles que potser ara no hi tens tanta relació, continua aquesta amistat, i això és el gratificant de la vida, no? Que sempre guarda molt bons records i continues l'amistat amb ells.
Per cert, t'agrada la gastronomia?
Moltíssim.
Sí, perquè els caragols sé que t'encanten, no? Perquè quan vaig veure l'altre dia com menjar escargols, Déu-n'hi-do que es menja amb afecció, eh?
Moltíssim, moltíssim. Jo cada cop si puc, un cop o dos per setmana, no puc fallar, soc lleidatà i això, en sigui molt orgullós, i allí on vaig sempre faig patró del nostre aplec i dels nostres cada cop aquí a Lleida.
És curiós, no?, que sigui una festa popular i tradicional la que sigui el que porti el nom per tot Espanya i arreu, no? O sigui, allò de portar l'aplec és una cosa que no es veu per ahí, no? O sigui, que sempre són empreses patrocinadores, tu que tens una empresa i que el teu t'haurà costat també econòmicament de col·laborar, però que portem una festa popular allà a la samarreta és important, no?
Això és importantíssim. Jo crec que aquestes coses, tant de la ple com ara el turó de la seu vella, si entre tots no ens ho fem i ens ho creiem, ho han de fer. Per tant, nosaltres molt orgullosos, i a més, el fet aquest dels cargols de la ple, que això són coses que al final ens uneixen. Perquè explicar-te una anècdota molt ràpid, feia un amic que potser ara feia 15 anys que no tenia relació amb ell, i ahir rebo un WhatsApp, i em diu, ostres, Enric, ja sé que fa molt temps que no ens veiem, estic menjant cargols i he pensat en tu, imagina't. Vull dir, això,
molt bé, no?
Això omple d'orgull, ens fa més lleidatans encara, si cap.
Deixa'm ficar a prova. Tu vas néixer a Juneda, però t'has criat a Lleida, tens botiga, i, bueno, molta gent que ara ens escolta dirà, sí, quan diem això, saben que haurà muntat la seva cuina o haurà muntat les seves instal·lacions gràcies a vosaltres, però a veure si coneixes una mica Lleida. Tu te'n recordes a la ubicació on estava el Cine Catalunya?
I tant. I tant. I tant que me'n recordo l'actual Zara d'avui en dia.
Ah, molt bé.
La Baixa de Cavallers, a més, quan anàvem, jo estudiàvem amb amaristes, sobretot ens deien, nàutena, on vulgueu, fèmina, on vulgueu, menys el Catalunya, menys el Catalunya.
Perquè eren les pel·lícules una mica...
Picants, en aquella època.
No tolerades.
Unes que a part havien fet també molts amics,
No tolerades,
però nosaltres havíem anat a investigar a veure què era això de les no tolerades.
Ja que dius això, havies anat alguna vegada a Perpinyà i a aquests puestos a veure pel·lícules o no?
No, això no ho he fet mai.
Bueno. I parlant del món de l'esport, a part del hockey, què és el que t'agrada?
Bé, a mi l'esport en general m'agrada tot. Jo sóc capaç de veure tot tipus d'esport. Des de petit m'ha agradat moltíssim i et dic que he jugat a molts esports, però el hockey és la meva passió, de veritat.
I si tinguessis que escollir de tot el que hi ha a la ciutat de Lleida, a part de la seu vella, a part de la Plaça del Caragol, en quina festa emblemàtica o en quina activitat te quedaries?
Bé, a mi m'agrada també tot el que és el tema de les festes majors, no? Els que som de poble portem un any que té arraigat, això, no? I trobo que és la festa popular per excel·lència, per tant, jo les festes majors trobo que és un nexe d'unió entre tota la gent, sortir al carrer, veure't i relaciones molt amb tota la gent dels teus veïns.
Vinga, ara et pillaré. Quants gegants tenim a la ciutat? Feia dies que no la feia, aquesta.
Quants
gegants tenim al grup escultòric de la ciutat de Lleida? Els que surten per festa major?
No t'ho puc dir amb encert, però crec que pot ser 4.
12.
Hosti, doncs mira, m'he quedat molt curt. Però els regionaris sí que els conec, que són molt amics meus, però aquest no els tinc tan relacionat.
I un personatge que és un drac gran, com se diu?
Perdó, un?
Un personatge que surt també a les festes majors, que és gran, i que la gent li tira els xumets, com se diu?
El Marracó.
Ah, sí? Et feia por de petit o no?
No, el Marracó no, perquè és una peça que també els dracs i tot això m'han encantat molt sempre, i és una peça que sempre he tingut molt, un carinyo molt especial, tot i que treia foc per la boca, que jo no l'he vist mai.
Precisament, bueno, hi ha tarannes diferents. Per exemple, el president de la FECOI, tertulià d'aquesta casa i bon amic teu, Xavi Pérez, és del Real Madrid. Tu ets un altre equip, però quan us trobeu parlo d'aquestes coses amb el Xavi o no?
I tant, no hi ha problema, al contrari, jo, si m'agrada molt és dialogar i parlar, i sobretot amb respecte es pot parlar de tot, cadascú opina de la seva manera, i quan un guanya l'altre està més cabrejat, i quan un perd pues, està més content, doncs pues, ja està.
Això es diu ser esportista, no?
Exactament, una victòria per un per cada costat.
Estàs preocupat amb tot això que està passant políticament?
Una mica. Estic molt preocupat, sincerament trobo que ho hauríem de mirar de solucionar com sigui. Jo no sóc polític, però crec que està a les seves mans de poder-ho fer. Ja portem molt temps d'aquesta manera i hem de fer conviure en pau tots i expressar-nos tal com cadascú volem. Per tant, jo emplaço a la gent que pot fer-ho pues, que se sentin, que parlin i intentar-ho arreglar més aviat possible. No, així no podem continuar.
La seva vella serà patrimoni de la humanitat amb el seu turó?
No ho dubto.
I tindrem festa d'interès turístic internacional a Prat del Caragol?
Tampoc ho dubto. Són grans importants i grans fites que ells han d'aconseguir. Allà de tant que quan fiquem la banya en un lloc com els cargols, ens en sortim.
I per acabar, te vull preguntar per una sèrie de gent que només que vull que em diguis un mot, val? Jo et faré uns noms i tu em dius només un mot d'aquesta persona. Per exemple, Antoni Siurana.
l'alcalde de Lleida.
Josep Grau.
Josep Grau, el president de la Diputació.
Ramon Companys.
Ramon Companys, un gran polític.
Isidre Gavín.
Isidre Gavín, de part d'un gran amic, una persona que també m'ho ha donat tot per la ciutat.
Toni Postius.
Toni Postius, un futur alcaldable.
Àngel Ros.
Àngel Ros, una persona treballadora i que ha fet molt, molt, molt per la ciutat també.
I Josep Borrell, que ara està de moda, ara ha sigut notícia.
Bé, el Josep, aquest matí precisament parlàvem amb ell, el dia que havia sortit ara ministre d'Exteriors, havia nomenat ministre d'Exteriors, jo sé que és lleidatà, no el conec políticament, però espero que ens deixi els catalans i els lleidatans allà on ens toquen.
Bueno, esperem que segueixi venint a la Pobla a baixar pel Raix, eh?
Sí.
És un raier, ella és també un raier.
Ah, exactament, exactament.
Per acabar, també, ja saps que jo comprometo, fa molt temps que ens coneixem i te tinc gran estima i apreci, però ara vull que em comprometis a mi. Te deixo que em facis la pregunta que tu vulguis.
Cosme, jo més que una pregunta et diré que no canvis mai. De veritat t'ho dic de cor, saps que mai et dic coses per afalagar. Ets una persona que...
Pregunta, venga.
No, ja et dic, no preguntaré perquè simplement te vull alabar i sol te vull dir que no canvis, simplement això, Cosme.
Bueno, veus, això és, així dona gust de fer programes, no? Que no et comprometin. A mi m'agrada que em comprometin. Com vols ser alcalde? Diré, mai, perquè no em presentaré mai en unes eleccions, no sé. Sí. Jo vull preguntes compromeses, però bueno, no et vull comprometre tampoc a tu, i de veritat, Enric, jo també t'he dit el mateix, no canvies, perquè avui en dia la bandera d'un país és important, la llengua, la religió, l'estatus, però l'important són les persones, no? I jo penso que això és el que hem de mantenir, per no perdre els valors, perquè si perdem els valors, em penso que perdem lo fonamental, no?
És el que hem de lluitar entre tots, primer són les persones i després tota la resta ve després.
Enric, felicitats a tu com a persona i també al teu equip, perquè el que estem fent és venir en Lleida, que és l'important. Gràcies, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Cosme.
Fins aquí, Ricard, ja ho veus, sentit contra l'Enric Duc, avui una persona emblemàtica i que s'ha donat moltes satisfaccions, mercès també amb aquestes grans victòries que han tingut. Jo tinc un correu que es diu cosme@copelleida.com. Ricard, explica el teu WhatsApp perquè ho puguin dir per veu o escrit.
Doncs mira, el 664-526-180. Directes cap a la una, ben acompanyats, com sempre, amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els seguidors. Bon dia, Ricard.
I amb el Joan Bellmunt ja sabeu que estem repassant aquestes rutes turístiques per les Terres de Lleida, agrupades per comarques. Avui acabem la comarca de les Garrigues. Acabem perquè només ho hem cenyit a tres destinacions per comarca, si no, no acabaríem mai, que cada comarca és molt rica amb patrimoni, amb racons i amb visites. Ho hem cenyit a tres, per tant, avui és la tercera visita a les Garrigues.
Bé, avui trobarem un element romànic preciós i potser per molta gent de les mateixes Garrigues desconegut, i és a la població de Vinaixa, a l'església de Sant Joan de Vinaixa. La població és situada a 479 metres d'altitud i l'església de Sant Joan Baptista és una de les més velles de la comarca. El 13 de juny de 1980 va ser declarada Monument Històric Artístic pel Ministeri de Cultura, cosa que també hi ha molta gent que desconeix. En destaca el portal, i és un notable exemplar de temple que ha estat influït per les tradicions cistercenques, d'un romànic més propi de la segona meitat del segle XIII. El temple constitueix un cas ben interessant de supervivència de formes constructives romàniques en un temps en què les maneres gòtiques ja s'havien introduït en l'arquitectura religiosa. La seva ubicació sobre el carrer és elevada, al damunt d'un espectacular sòcol construït amb carreus. Sant Joan de Vinaixa té les característiques plenament romàniques, tot i ser construïda a principis del segle XIV. Aquest lloc havia pertanyut al Baliat de Siurana, i Ramon Berenguer IV l'incorporà al comtat de Barcelona i va atorgar carta de població a un grup d'homes procedents de Tàrrega el 1151, amb la condició que aquests aixequessin una vila fortificada i conreessin les seves terres. En la bulla del papa Anastasi IV del 1154, adreçada a l'església de Tarragona, hom esmenta l'església d'Avinaxa, la qual torna a sortir mencionada en la bulla del papa Celestí III de l'any 1194. L'actual edifici va ser construït a principis del segle XIV i l'any 1301 es va contractar el mestre d'obres, Arnau Colomera, per tal de bastir la nova església en 7 anys, segons el disseny de Fra de Lebossa. Va haver-hi certs problemes, cosa que va fer que l'església no s'acabés fins al 1318. La porta de l'església és d'arc de mig punt, amb tres arquivoltes profusament motllurades i també amb columnes i capitells. També cal destacar el conjunt de la plaça i també la casa de Poblet, edificis dels segles XIV i XV, amb afegitons renaixentistes de pedres i línies harmonioses i amb escuts abacials a la façana. També cal visitar el santuari de Sant Bonifaci, on se celebra gran aplec, i passejar pel poble, que és una veritable joia, pel ben guarnida que la tenen sempre de flors i ben endreçada. Població de Vinaixa, església de Sant Joan de Vinaixa, romànica, que val la pena conèixer. I la dita d'avui ens diu: més val dolor de bossa que dolor de cor.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Nosaltres ja anem directes cap a la una, busquem les senyals horàries i després hi tornem amb el Joan Ramon González, els bocins d'històries nostres carrers, ja a dos quarts, les noves tecnologies a l'Info, Cope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Mariano Rajoy insiste en que será leal a su sucesor al frente del PP. Lo ha dicho aquí, en Herrera en COPE, en su primera entrevista como expresidente y tras anunciar que abandonará la presidencia del Partido Popular. En cualquier caso, Rajoy niega que sea un reproche a José María Aznar por su falta de apoyo.
No, mire, yo no voy a entrar en esas cosas, estoy muy por encima de ellas. Yo dije efectivamente que yo estaré a la orden del presidente de mi partido, seré un simple militante de base, por tanto no tendré actividad política, pero desde luego a mí mi conciencia y mis 40 años de pertenencia al Partido Popular me exigen ser leal.
Y te estamos contando que Pedro Sánchez sigue formando su gobierno. El astronauta Pedro Duque será titular de Ciencia, Innovación y Universidades. Magdalena Valerio será ministra de Trabajo e Isabel Celá de Educación. A esta hora se añade otro nombre a la lista. La fiscal Dolores Delgado será la ministra de Justicia, Patricia Rossetti.
En este momento es la coordinadora contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional, pero Dolores Delgado es experta además en terrorismo de ETA y en temas de narcotráfico. También fue la fiscal del caso Shilin, el militar argentino condenado en España por los vuelos de la muerte en la dictadura argentina. En la etapa de Conde Pumpido fue portavoz durante unos meses en la Fiscalía General del Estado, al igual que lo fue en la Audiencia Nacional durante unos meses como nuevo fiscal jefe Jesús Alonso. De los 28 años como fiscal, lleva 25 en la Audiencia Nacional.
Y hay más noticias en este miércoles 6 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Hay novedades en el caso de Laia, la niña de 13 años asesinada en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona. Según los primeros datos de la autopsia, la menor murió por asfixia mecánica. Además, el cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca. Fuentes de la investigación concluyen a COPE que la niña estaba cosida a puñaladas. El detenido es vecino de los abuelos de Laia y la menor estaba desprovista de algunas de sus prendas. En los primeros análisis forenses hay indicios que apuntan a que hubo algún tipo de agresión sexual. Estamos en la Semana del Medio Ambiente. Esta mañana Herrera en COPE se ha emitido desde la sede de Acciona, empresa que apuesta por las energías renovables. El presidente de la compañía, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha destacado la necesidad de cambiar gran parte de nuestra economía hacia un modelo más sostenible.
Tenemos que conseguir que cuando se construye un móvil, un teléfono móvil, no sea para crear un residuo, sino que haya reutilización de ese móvil, las piezas de ese móvil se puedan utilizar en otro, por poner un ejemplo. Es decir, eso es lo que se llama economía circular.
Y hoy es el Día del Donante y en este Mediodía COPE te vamos a contar la historia de Gema y de Almudena. Son dos hermanas y hace un año y medio que una donó su riñón a la otra.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En el espejo vais a echar la vista atrás y vais a recuperar la trayectoria de un religioso que cayó en el olvido, pero que merece ahora ser recordado.
Así es, el legado, también la memoria de un religioso paul. Se llama Mariano Díez Tobar y se han cumplido ahora 150 años de su nacimiento. Un hombre curioso, visionario, avanzado a su tiempo, que trabajó en la difusión de la ciencia, diseñador de inventos como una máquina de filmar y de proyectar imágenes en movimiento, que se considera una precursora del cinematógrafo. En su localidad natal de Tardajos, en Burgos, trabajan ahora en estos días en el empeño de conocer mejor su legado, que cayó en el olvido en sus días por aquellas rencillas e incomprensiones que tuvo.
pues estaremos como siempre atentos a esta historia a partir de en media hora más o menos.
Así es.
En el espejo. Gracias, Faustino. Y en los deportes, Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza buscan el pase a semifinales en Roland Garros. José Luis Corrochano.
Rafael Nadal contra el argentino Diego Schwartzman y Garbiñe Muguruza contra la rusa María Sharapova. Está pendiente de ellos dos, de los dos españoles y de lo que están haciendo durante la jornada. Ángel García, vamos a conocer cómo están. Y también, Ángel, París, a situar posibles horarios de los partidos.
Bueno, pues están muy centrados, Corrochano, han entrenado, han calentado los dos por espacio de media hora más o menos, les he visto muy concentrados y ambos, evidentemente, como todos, mirando al cielo. El día está muy cerrado en París, pero de momento la amenaza de lluvia no se consuma. Ya sabes que tiene que llover mucho en tierra batida para que se suspendan los partidos, así que en principio en esta pista central en la que me encuentro, a las 2 de la tarde saltaría Garbiñe Muguruza ante María Sharapova. En cuanto termine ese partido, jugaría Rafa Nadal ante Diego Schwartzman.
Noticias del fútbol, la selección española descansa en el día de hoy, mañana se marcha a Rusia. Van a viajar Rodri, jugador del Villarreal hasta hace poco y posible jugador del Atlético de Madrid, Vallejo, jugador del Real Madrid por si hubiera alguna baja de última hora. Hoy primer partido de la eliminatoria del ascenso, Numancia-Zaragoza, se juega a las 8:30 y en baloncesto, serie de semifinales, el Real Madrid marcha 2-0 en su eliminatoria después de ganar a Gran Canaria. Hoy se juega el segundo partido de la serie Baskonia-Barcelona, está 1-0 para el equipo vitoriano.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida. La 1:05, avui dimecres 6 de juny del 2018. Ara mateix 18 graus a la ciutat de Lleida, no plou. El que farem és fer una pausa i de seguida està amb nosaltres ja el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història i després parlarem de les noves tecnologies a 2:15 amb l'Info COPE Lleida.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs ara sí, que ja saludem al Joan Ramon González, que està amb nosaltres. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Bé, doncs ja les caloretes de juny, ja tenim aquí l'estiu, ja se comença a olorar del tot, ja.
Bueno, de totes maneres, jo ja vaig fer els meus deures i vaig parlar amb el meteoròleg i em va dir, posa't tranquil, que el mes de juny serà revoltós.
Vale, fins al 40 de maig, ja ho saps. Exactament.
Sí, senyor. Sí. Escolta, que avui anem a parlar d'una... Bueno, jo crec que és d'una data important que la gent que esteu al mundillo, si em permets, i que enteneu d'aquestes coses, les teniu molt presents. La resta de la població ens costa i per això aquestes campanyes i de fer-ho públic jo crec que són importants. Després dormirem igual tothom, però val la pena saber... Doncs igual que algun dia parlem dels racons a la pròpia ciutat que no coneixem i que hem de saber la importància que tenen, per què són així i com van sorgir, també hi ha unes dates que són importants. I avui nosaltres sí que ho fem a temps, perquè d'aquí sis dies, el dia 12,
correcte,
hi ha un aniversari potent, i o sigui, ni 25 anys, ni 30, ni 50, ni 70, 100 anys.
Correcte.
Que ràpid es diu,
tant que sí.
Qui compleix 100 anys, o què compleix 100 anys?
Compleix 100 anys la declaració de la Seu Vella, o la Catedral Vieja, com diu el decret, com a monumento nacional.
Imagina.
Llavors es considera ja per part de l'estat espanyol la categoria màxima que se pot donar des de la nació al patrimoni d'un edifici a la Seu Vella l'any 1918.
Aquest és el pas previ a optar després com a patrimoni mundial de la humanitat.
En el seu moment, quan va aparèixer això el 1918, ja s'acabava aquí, ja no havia patrimoni de la humanitat. El patrimoni de la humanitat és després de la Segona Guerra Mundial, quan apareix la UNESCO, i comencen a aparèixer aquest concepte global mundial, no? Però a principis del segle XX... la màxima declaració que es podia assolir era el patrimoni nacional.
Sí, però vull dir, avui en dia, si reclames el patrimoni, sí. Suposo que una de les coses que diran és que, almenys que a nivell nacional, et consideren un monument, ja.
Sí, això és pràcticament obligat, exactament. Mm-hmm. No, i de fet, sempre he volgut fer un paral·lelisme entre la societat de Lleida de fa 100 anys, que durant 10 anys van estar aproximadament treballant aquesta candidatura en aquells moments, el reconeixement com a patrimoni nacional.
O sigui, també els hi va costar.
Sí, Se va costar uns 10 anys, pel que sabem, clar. No? Entre altres coses, el 1912 van col·locar al peu del campanar la làpida del Magí Morera per ja començar-lo a reivindicar, i el 1918 l'aconsegueixen. Les persones que va tirar davant del carro, doncs, va ser el Manel Herrera i Gés, l'Humbert Torres, els personatges en aquells moments cultes i interessats en reivindicar-lo, i veritablement el 1918 es va aconseguir aquesta declaració, que la Real Orden per la que es considera com a tal és molt curta, i la podem llegir així, si us ficarem en el context, i diu així: Real Orden, Ilustrísimo Señor, solicitada de este Ministerio la declaración de Monumento Nacional a favor de la Catedral Vieja de Lérida y
perdoneu, la Catedral Vieja de Lérida.
Que ara m'he perdut.
Això és la catedral, la Seu Vella.
La Catedral Vieja de Lérida.
Bueno, la Seu Vella, que és el que diem ara en català.
Sí, que en aquells moments...
Perquè el Jean Ramon porta aquí un plegat de papers...
Sí, però ara se m'ha traspapelat.
Que són tots històrics, amb lletra petita, sense paginar... amb la qual només que un hagi marxat del seu lloc, doncs és complicat, eh?
Sí, se va marxar perquè és tota la publicació que es va fer a la Gaceta de Madrid, que llavors era l'equivalent al BOE, abans de publicar el BOE, llavors es deia Gaceta de Madrid.
Vaja.
I va sortir publicada el 17 de juny del 18, és a dir, va tardar 5 dies en publicar-se aquesta Real Orden, que, com deia, solicitada este Ministerio de Declaración de Monumento Nacional a favor de la Catedral Vieja de Lérida, i en virtud de los informes favorables emitidos por la Reales Academia de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando en 4 y 16 de mayo próximo pasados, respectivamente, su majestad el rey, que Dios guarde, estem parlant del rei Alfons XIII, ha tenido a bien resolver que sea declarada dicha catedral vieja monumento nacional, quedando bajo la salvaguardia del Estado y la inmediata vigilancia y custodia de la Comisión Provincial de Monumentos de Lérida. De esta Real Orden, se lo digo a usted para que su conocimiento y efectos procedan y Dios guarde muchos años. Se firma la Real Orden en Madrid a 12 de junio de 1918 y la firma Santiago Alba Bonifaz, ministro de Instrucción Pública y de Bellas Artes.
Bueno.
Llavors, aquest document reconeix, després de 5 dies de la publicació, aquesta fita important, i com a anècdota, doncs, per exemple, que la Catedral de Tarragona havia aconseguit aquesta declaració el 1905. La primera declaració que es fan de catedrals a Espanya és la de León el 1844. Per tant, la de Lleida ja estava en el rànquing. El que passa és que lo important és que es declara amb un monument que sí que té la vàlua artística reconeguda per els informes de les dues acadèmies, la de la Història de San Fernando, però quan és una caserna militar. I en una època en la que el militarisme estava a flor de pell. Recordem que les visites que fa el rei Alfons XIII ve de vestit de militar aquí a Lleida, per exemple. Hi ha unes visites...
O sigui, el 1912 estava funcionant...
18, sí.
Ai, perdó, el 1912
és quan se col·loca per aquestes...
No, el 1918 estava funcionant com a caserna militar.
Quedaran 30 anys perquè marxen els militars.
Imagina't, eh?
Per tant, en plena... Bueno, és a dir, hi ha soldats i tot, és a dir, fa la declaració i no pot fer-se res més. Perquè això sí que és una manera d'esperonar a que marxin els militars.
Correcte, de totes maneres, curiós perquè un cop s'anomena, suposo que fa 100 anys funcionava igual, ho diu aquí, queda sota la protecció de l'Estat, no es pot fer cap obra que impliqui, el que passa és que, clar, ja estaven fetes allí.
La majoria estaven fetes, clar. I era com una primera pedra per dir, ei, els militars han de marxar, i de fet, el 1929 s'aconseguirà col·locar la primera pedra de la caserna que substituirà la caserna de la Seu Vella. I aquesta primera pedra es col·locarà al Camp de Mart, a lo que és actualment la zona d'agricultura, però passa és que després ve la República i la cosa se complica amb la Guerra Civil.
Molt lent anava tot, eh?
Ja
l'any 29 la primera pedra,
sí,
és 11 anys després d'això.
Sí, la cosa se va complicar. I després, sí, Franco, després de la guerra, apostarà per ficar les tropes a Gardeny, és on se va a la ciutat Francisco Franco, que es va dir en el seu moment, i sí que el 48, fa 70 anys, es va alliberar precisament ja la catedral d'aquesta servitud militar. L'interessant d'aquests decrets, que a més, si la gent té curiositat, no mire per internet, perquè se pot descarregar aquestes fulles, tu deies, de lletra petitoneta, i buscar allò, boletín oficial de l'Estat.
A la pantalla et ho pots fer gran.
A la pantalla ho poden fer gran, exactament, sí, perquè jo l'he imprès en DIN A4 i la lletra és petitona, i per això ara també m'havia perdut. És interessant perquè no solament està aquest decret, sinó que estan els dos informes de les dues acadèmies.
Ah, mira.
I per tant són 4 fulls de raons per les quals les dues acadèmies diuen que val la pena que la Seu Vella sigui declarada. I el de la Real Acadèmia de les Artes de San Fernando, perfecte, xapó, ho diu tot molt clarament. Però el de la Història, jo crec que encara va més enllà, i veritablement els dos fan un resum que quasi més com una guia turística de lo important que té la Seu d'Ella. És a dir, que llegint-lo dius, hosti, no estem tan lluny de, en aquella època de lo que ara estem valorant. Però ara l'Acadèmia de la Història, això és lo interessant que té, que afegeix, que a part de dir pues, que és l'última catedral romànica de transició al gòtic, que és el que influencia més, amb el claustre aquest tan emblemàticament situat, que d'alguna manera és un claustre una mica estrany, el campanar, en fi, tots els valors que tots sabem, lo van repetint i lo estan fent fa 100 anys, que són els arguments que estan donant.
Que se'l veien fa 100 anys, eh? Sí. I a la Seu Vella, com estava llavors?
Correcte, sí, sí, perquè és una caserna. I la Real Academia de Història fa aquest paràgraf que a mi m'ha encantat, que diu: no serà preciso decir nada más para dejar sentado que esta Real Academia entiende que la Catedral Vieja de Lérida reúne sobradamente las condiciones exigidas para ser incluida en la lista de los monumentos nacionales. Los valors són tots aquests que estem dient molt breument i que són els que ara estem també utilitzant pel patrimoni mundial.
Anava a dir que alguna cosa podíem agafar.
Sí, 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 sí. Però el que afegeix, això és interessant, fa 100 anys, però hi ha algo que añadir i de la major importància. En el año 1707 la ciudad de Lérida caía en poder de los franceses y el gobernador, el conde de Louvigny, la convirtió en un cuartel. Esta idea que està aquí com dient que se converteix en un quarter quan encara era quarter i que és un valor afegit i que destaca encara precisament, és un dels arguments que ara tenim com a singularitat especial pel patrimoni mundial. Mm-hmm. I en aquest cas no sabem qui va ser el redactor de l'informe de l'Acadèmia de la Història. Bueno, sí, perdó, és el secretari occidental Juan Pérez de Guzmán, sí, està aquí signat també. Passa que no sé si ho va fer ell o va ser informat per algun altre acadèmic. Va veure aquesta singularitat estranya de que la catedral convertida en caserna es declarés. I lo destaca en l'informe. Per tant, aquest és un argument d'aquestos prioritaris.
Bueno, és una singularitat que poques catedrals, suposo que Espanya, d'on tenia.
Home, jo que jo sàpiga, és l'única.
Afortunadament, eh?
És l'única. I no solament a Espanya, sinó arreu del món. I per tant, això és la singularitat que és el que permet que pugui ser considerat patrimoni mundial, perquè en les conferències, precisament, que la setmana passada es van començar a fer per commemorar aquesta efemèride, el dimarts de la setmana passada va haver el Ignacio González Varas, un especialista en patrimoni, i, bueno, veritablement, en part també va descobrir aquesta singularitat, que és un gran especialista en patrimoni, però venia a vegades amb el xip aquest de la catedral, catedral.
Sí, 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 clar.
Conèixer l'entorn, i aquesta pèrdua de lo que seria el barri gòtic, el barri de la Suda, que havia al voltant de la catedral per una fortificació moderna en una ciutadella, és el que lo va fer veure que veritablement això li dona un plus, una singularitat. Ahir també va haver l'altra xerrada que va fer el Manel Lladonosa explicant i contextualitzant aquesta societat que va ser capaç de crear aquest projecte a principis del segle XX, que va ingressar a la ciutadania i que potser el 1918 es aconsegueix aquest fet, però que potser el que d'alguna manera el materialitza és aquella làpida que ara actualment està dintre del claustre amb el sonet del Magí Morera, lo campanar de Lleida, aquella que comença, recordem, dalt de la muntanya que domina l'hermosura dels termes lleidatans, i que acaba el sonet dient: i ara, esperit, si et sents d'aligar el cor, pren revolada, que ja ets a mig camí de l'infinit. Aquest poema magnífic ha fusellat precisament a l'any 38, quan van entrar les tropes de Franco aquí, com recordaran els oients. És una prova de la materialització d'aquella aposta que va fer la ciutadania per recuperar aquest monument i que col·loquen el sonet del campanar al peu del campanar, que és l'únic element que mai va ser quarter, mai va ser militar, amb la qual d'alguna manera el simbolisme aquell és brutal. I ja que estem, el proper dimarts, que és quan se commemorarà, hi ha l'última conferència que fa la doctora Immaculada Lorés de la Universitat de Lleida, i que parlarà una mica de l'evolució de la Seu Vella des de llavors, com passa de ser caserna a monument actualment. I per acabar-lo de rematar, els que baixen a la conferència el dimarts que ve, el dia 12, com és l'últim dia i el dia de la commemoració, es poden quedar a un concert que farà Jordi Savall de música antiga, amb la qual serà una manera de commemorar-lo extraordinària a 8:45. Els que vinguin a la xerrada és a les 7, però el concert a 8:45, i els que empalmin, doncs el poden fer tot plegat.
I
jo crec que val la pena per recordar aquesta efemèride de 100 anys, que és important per nosaltres.
Com és important, i a més ens pega com una... Permeteu-me l'expressió i no, que ningú malinterpreti, ens pega com una patada al cul, per entendre'ns, recordar que fa 100 anys, amb les penúries que hi havia d'haver i la situació que hi havia, va haver un grup de persones que hi van creure i van estar 10 anys treballant perquè això tingués el rang que té avui en dia.
Sí, sí.
Doncs avui en dia, que vivim molt millor, tothom té les seves penúries, eh? Però aviam, la societat en general viu bastant millor, Anem a abraçar ja el projecte del Turó de la Seu Vella, perquè al final el que es presenta com a patrimoni de la humanitat és el Turó de la Seu Vella. Evidentment, el centre, el que li posa nom i el que fa que existeixi és la Seu Vella pròpiament dita, però estem venent tot el Turó de la Seu Vella.
Sí, és el que li dona aquest plus, perquè a més, com tal com deies també al començament del programa, el fet de que el 18 es declarés la catedral Monumento Nacional implica que ja el patrimoni mundial ja diu això està declarat, però no oblidem que el Castell del Rei, a l'any 31, la República, no deixa de ser curiós, declararà el Castell del Rei Monumento Nacional, amb la qual ja té també aquesta categoria.
Ah, mira,
i
coses,
Franco, al 1949, declara tota la fortalesa Monumento Nacional, amb la qual els tres grans elements del turó són els tres Monumento Nacional. I la Generalitat, al 93, declara l'entorn de tot això també en màxima protecció.
Li va costar una mica més a la Generalitat, sí, però bueno, sí, bueno, sí, però ho tenim,
però
tot.
Tenim
tot. Tot l'entorn, el que és el turó, el que és la catedral, la Seu Vella pròpiament dita, i el castell.
Sí, sí, tenim... en aquests moments, en la legislació actual de l'Estat espanyol i de la Generalitat, té la màxima protecció, tot ja.
Bueno.
Per tant, ara falta aquest plus, que aquest plus pues, és més de quasi bé d'orgull, de pedigrí, que d'una altra circumstància, però bueno, benvingut sigui quan l'aconseguim. I hauria estat genial, jo sempre l'havia reclamat, perquè la candidatura del Patrimoni Mundial fa 16 anys que l'estem treballant, que hagués coincidit amb aquest centenari.
Correcte.
Hauria estat rodó, però les coses van com van, i amb una mica de sort serà potser d'aquí a 2 anys. Esperem.
Bueno. Joan Ramon, fem una pausa i de seguida parlem de carrers.
Los días de la red de Opel te ofrecen este espacio.
La selección española ya está preparada para iniciar mañana el viaje hacia la segunda estrella. El equipo de Julen Lopetegui tiene día libre hoy antes de poner rumbo a Krasnodar. Ayer se hizo la foto oficial y recibió la visita del presidente del gobierno. El de Rusia va a ser el cuarto mundial para Sergio Ramos, Andrés Iniesta y Pepe Reina. El récord lo tienen con 5 participaciones el italiano Gianluigi Buffon, el alemán Lothar Matthäus y el mexicano Antonio Carvajal. Será la despedida de Iniesta con la selección. Quién sabe si nos guiará hacia esa segunda estrella.
Y ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Ahora algo único y sorprendente te espera en todos los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés.
Solo 3 días, del 1 al 3 de junio, tienes un 2x1 en una gran selección de primeras marcas de moda.
Identificadas con un punto rojo en la etiqueta. Búscalo y aprovecha esta increíble oferta.
Para hombre, mujer, infantil, hogar...
Solo 3 días en todos los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés.
En cuanto despeguemos hacia el límite de la atmósfera, emprenderemos uno de esos grandes viajes, pudiendo aterrizar en un momento.
Cariño, ¿cuáles serán los destinos a los que podemos irnos? ¡Ah, sí!
Aterriza tu nave en Tailandia, Sudáfrica o Estados Unidos con TUI y Nautalia Viajes, que las vueltas dan mucha vida.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Verti queremos darte una recompensa de un 35% de descuento. No por tu capacidad para aguantar a tu familia política, no. Sino porque estás comprometido con el planeta y eso merece un premio. Si contratas con nosotros el seguro de tu coche híbrido o eléctrico, te damos un 35% de descuento. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.
Joan Ramon, a veure, què em tens perdut avui?
Oh, perdut i no tan perdut. Ah. He donat una pista en lo de la col·locació de la primera pedra, la volia deixar, però dic, bueno, deixa'm així més en l'aire. Com estem parlant de declaracions de patrimoni mundial, i tu com deies molt bé, en carrer de la Seu Vella no n'hi ha, perquè ja tenim la Seu Vella, jo crec que seria una mica excessiu, potser, que tinguéssim un carrer dedicat a la Seu Vella, tenint la pròpia Seu Vella, però sí
home,
que tenim...
perdona, però jo he vist algun projecte del carrer Escalinata des de la plaça Sant Joan fins a dalt.
Sí.
Seria increïble aquest carrer,
eh? Bueno, les grades majors de la catedral, saps? Com es deia, el carrer es deia així, les grades majors. Ah. Sí, sí. No, des de la plaça Sant Joan, dius.
Des de la plaça Sant Joan.
Pensant ara, sí. Les grades... No, la plaça Sant Joan, sí,
jo,
sí.
Jo hi vés un dibuix de fa molts anys, que era un projecte, eh?
Sí, sí, sí.
Des de la plaça Sant Joan, allò on hi ha el flam, per entendre'ns, aquella casa fora, la del mig, i una avinguda directa fins a dalt, peatonal, eh? Amb escales, cap a la Seu Vella.
Sí.
Hagués sigut un carrer peatonal que s'hagués pogut anomenar el carrer de la Seu Vella.
No, llavors sí. Sí, sí, o les escales de la Seu Vella. Tens tota la raó. De fet, salvant una mica les distàncies, l'altre paral·lelisme que teníem en aquest paisatge a les Terres Nostres és Balaguer, la pujada a Santa
Correcte,
Maria,
sí, sí.
Que té una semblança bastant important amb el que és la Seu Vella. No té la fortificació moderna, però... I sí que té unes escales des de lo que seria el nucli vell, les escales de Santa Maria, es diuen així, que aquest equivalent seria correctíssim. Jo crec que sí. Això. Aquí sempre hem perdut aquesta aposta des de la plaça Sant Joan pujar a la Seu Vella amb normalitat, tot i que tenim l'ascensor, però que a vegades inclús costa trobar l'ascensor, però hauria estat un plus, no? Perquè l'altre dia havia turistes, l'altre dia m'ho comentava una persona que li van cridar com s'ha pujat a la Seu Vella? Vostè pugi per aquí i trobarà l'ascensor. I al cap d'una estona baixava, no l'han trobat. És a dir que
no està ben senyalitzat, no?
En aquest cas, no? Per descomptat.
Però a falta de carrer de la Seu Vella, avui cap on anem?
Pues a l'altre costat, al peu del turó de la Seu Vella, el que seria el carrer Camp de Mar. El carrer Camp de Mar, que va des de Balmes i va sortir al carrer Salmerón. És un carrer important que voreja per tot el nord el turó de la Seu Vella i que es diu Camp de Mar perquè precisament quan estava la caserna a dalt, tot i que la caserna era gran i tenien... Però la plaça de Sardana, per exemple, quan era caserna, que és l'espai més gran actualment que hi ha al turó, no existia com a tal. Havia doble muralla i sí que es podia fer instrucció i hi ha fotos que es veuen que estan fent-se, però no hi havia prou espai. Llavors, a vegades, el més normal és que també vegis la tropa a tota l'esplanada que hi ha al nord del turó, el que són el parc de Santa Cecília actual, el propi carrer del Camp de Mar, pràcticament el que és Prat de la Riba. Tota aquella zona es deia Camp de Mar i era Camp de Mar en honor al déu de la guerra d'època romana, que és Mart. I llavors, com era l'exèrcit, doncs és el Camp de Mar que és on venia a fer instruccions els soldats. Precisament en aquest espai, que era municipal, és on l'Ajuntament va cedir per construir la caserna futura que hauria estat llavors en el Camp de Mar. I aproximadament aquesta primera pedra que es va col·locar i que no va tenir més segones ni terceres pedres, probablement està colgada per algun lloc d'allí i algun dia algun arqueòleg la trobarà en alguna obra o alguna obrer i que més o menys sembla que podria estar per on està agricultura actualment, per dir alguna cosa, però no és cada prova segura.
O sigui, primera pedra i res.
I se va acabar tot, exactament. Llavors, el tram del carrer Camp de Mart, el que va de Blondel fins... Ai, de Blondel, perdó, des de Balmes fins al carrer de Sant Martí, és el que conserva l'espai més antic. Encara té cases alguna vella, com la primera clínica de l'Aliança que va bé, que actualment és una zona de tipus social. Després està l'Església Nova de Sant Martí, té una zona també ja de bars i d'aquestes cafeteries i de més, i després sí que a partir de lo que sigui el carrer de Sant Martí té aquell espai que ara s'està reivindicant de poder-lo recuperar, que és l'antiga comissaria de policia, que té... Jo no veig que té una certa gràcia aquell edifici amb aquelles dues torres, és a dir, que ben conservat i tot podria ser fins i tot un bon punt a vegades fins i tot d'interpretació pel propi turó, per donar una benvinguda, però en fi, això són aquelles idees que poden quedar en l'aire, i que davant hi havia l'emblemàtic edifici de magisteri que ha quedat una esplanada oblidada del tot i perduda, perquè ara no n'hi ha ni pàrquing, ni gats...
A veure què faran allí, perquè de veritat, que a vegades ens lamentem de que no tenim espai dins de la ciutat per fer coses.
Correcte.
Allí ara hi ha espai, i jo la por que tinc sempre és que les persones que acaben decidint sempre ho fan, ara, que em perdonin, perquè suposo que hi ha els seus criteris, però sempre ho fan tan malament com poden.
Sí, perquè abans era la incongruència. L'edifici estava malament, amb l'aluminós estallat, i el pati on es jugaven els futurs mestres estava habilitat com a pàrquing.
Sí, sí, sí.
Ara que tot és pàrquing, està tancat, no es pot aparcar, amb la qual és un buit urbà en una zona que dius, bueno, no té cap sentit, francament, allò que... No,
clar, és que és un nucli de la ciutat, sí, 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 vull dir, hi ha uns metres quadrats allí importantíssims pensar i donar-li un ús social, maximitzant-ho al màxim.
No, però fins i tot, provisionalment, el pàrquing no és la
correcte,
solució,
correcte.
Però provisionalment que sigui el pàrquing, que és
el
que havia estat.
Sí, perquè problemes d'aparcament n'hi ha sempre.
Per això mateix, dius, doncs de moment, fins que trobem una solució més bona, que sigui el pàrquing. Llavors, el carrer Camp de Mar segueix, a la dreta ja solament és els accessos al parc de Santa Cecília, al final de tot sí que hi ha el parvulari i aquell sí, que està col·locat al turó, i a l'esquerra sí que teníem alguns edificis d'aquestos també fets després de la guerra, d'aquestos de fets per la Unió Sindical dels moments així de tipus social, que encara es conserven, i ja enganxa a el que seria també el carrer Bonaire i la urbana, la nova que
la part del darrere de la urbana,
que es veu perfectament i que, bueno, és un edifici que dona el servei a la urbana, però penso que també va ser mal guanyat perquè va tallar la vista que tenies des de Prat de la Riba a la Seu Vella. Ara l'etapa en bona mesura, i tot i que aquest espai de protecció que parlaven abans aquí no es va tenir en compte. I fins i tot ahir hi havia un xalet que era el de Regiones Devastades, que era un xalet també d'aquestos dels anys 50, que tenia la seva gràcia arquitectònica, i que la inscripció d'entrada al xalet, la llinda, encara està guardada en el jardí de la policia urbana. Però no està posada ni dreta perquè es pugui veure com un record, sinó que està ja llançada. En la qual dius, és aquesta decidida en aquesta ciutat per els temes de patrimoni. Algú se li va ocórrer dir, guardem la llinda del xalet com a mínim, però està ja que no diu res. I són aquestes petites coses que és el que crec que ajuden a fer ciutat i a la ciutat que sigui conscient dels valors seus que té patrimonials i no que se van oblidant.
Bueno, qui quedi, a veure si algú ens escolta i ho fica dret almenys.
Exactament, en homenatge al Déu Mart com a mínim.
Això.
Que també, a part de la guerra, en algunes cultures el déu Ares també era el déu de l'amor. És a dir, que ara se barregen els amors i les guerres.
Joan Ramon González, bona setmana i bon centenari.
Lo mateix, exactament. I lo mateix a tots.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Detectado nuevo paraíso en la Riviera Maya. Lo llaman Blue Bay Gran Esmeralda. Tiene Caribe, palmeras, 5 estrellas y avión desde Madrid. Todo. Que sí, que todo incluido y durante 9 días y 7 noches desde 950 euros.
Y eso, que las vueltas dan mucha vida, ya tú sabes. Nautalia Viajes.
Doncs sap que ja arriba el moment en el que parlem de noves tecnologies, ho fem a l'espai, com les darreres 10 temporades a l'Infocope Lleida, que ja saps que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com i que sempre estem ben acompanyats als estudis amb el Jaume Sitja. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, bon dia.
Muy buenas tardes, chicos.
Jaume, de què parlem avui?
Doncs estem immersos en un procés de digitalització. Això sou conscients, no?
Sí, sí.
A més, amb els anys i la trajectòria que portem, aquests canvis són lògics.
Que se lo dices a mis dos móviles, a mi tablet, a mi ordenador, a mi smartwatch, també se lo dices.
Doncs en aquest moment els usuaris a nivell personal estan en
a
un
estat...
A la nevera, a la tele,
que
també... a les luces.
Al watch.
Bueno,
claro.
Sí? Bueno, un, dos, tres, responda tres, si ni podeu dir més, de coses.
25 pesetas, ¿os acordáis? Sí. Es una digitalització total.
Bueno, aquí, bueno, tens efemèrdia també, no, suposo?
Sí, ahí la tengo.
Bueno, i ja està, no?, lo que és la improvisació de les coses. Som-hi, doncs, en aquest moment els usuaris a nivell personal estan en un estat més avançat que les empreses, cosa que fa uns anys era totalment al revés. Les empreses estaven més avançades tecnològicament, però a poc a poc es van posant al dia, i avui parlarem amb Correos Express, la filial de paqueteria de Correos, que ens presenta una app per a clients que permet un control total dels enviaments a Lleida. Ho explicarem tot plegat a l'entrevista TIC. I després, com no, com sempre, farem una petita pausa per a aquest concurs d'adivinar la cançó, l'any de la cançó, o, en definitiva, la sorpresa que ens té preparada el Ricard. Què ens portes avui?
L'any té gràcia. Avui és una cançó d'estiu.
És d'estiu?
Sí. Sí, sí, és una cançó d'estiu. I, a més, el grup eren quatre, dos argentins i dos madrilenys.
Oh, ja sé quins són, ja sé quins són.
Bueno.
Col·legues i guitarreros del David, segur. Vinga, som-hi. Després de la música, continuem amb la notícia del passat o efemèride i la tertúlia freak.
Bueno, vale, avui monotema, també.
Monotema, no? Tenim aquesta Worldwide Developer Conference d'Apple, perquè ja estava en el Ricard i el David tuitejant lo dilluns a la tarda.
Si no et vaig veure tu contestar, eh? No.
Estava una mica enfeinat. El David ho pot assegurar, perquè sí, me'l vaig trobar a les 9 i sortia de la feina, ens vam trobar de casualitat. I ja estava totalment desconnectat, però això sí, en dos minuts em va posar el dia. Home. Doncs parlarem de totes les novetats. Molt soft, bueno, i res de hard, no? Aquest podria ser el titular.
Correcte, però ja és el que...
Lo que tiene que ser.
El que ha de ser, correcte.
Vinga, ho parlem tot plegat a la tertúlia. I com sempre, el millor pel final, aquests 3 minuts que acabem sempre amb aquestes fantàstiques idees. No idees, solucions. Què dic idees i solucions? Al cap i a la fi són comoditats que ens porta l'espai tecnològic del carrer Segòvia número 4. I pels que no puguin anar al carrer Segòvia, doncs ja ho sabeu.
espaitecnologic.cat i Correos Express te lleva el paquet, ves?
Perfecte.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, l'entrevista del dia.
Som-hi, doncs. Lo anunciábamos en la careta de l'espacio. Correos Express lanza una app para clientes que permite un control total de los envíos en Lleida. Este es un síntoma que las empresas cada día se renuevan e intentan ponerse al día. Si los usuarios cada día interactuamos con un montón de apps, ¿por qué no en el trabajo? Hoy, para hablarnos de esta novedad de Correos Express, tenemos con nosotros a Pedro Galán, subdirector de servicios del cliente de Correos Express. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Y bienvenido aquí en COPE Lleida. Pedro, en España el smartphone ha superado ya el PC como principal dispositivo de acceso a Internet. Según el último informe de estudio de navegantes en la red, elaborado por AMIC, Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, el smartphone es el que está hoy en día triunfando y está superando al PC. ¿Para estar más cerca de los clientes a día de hoy es imprescindible tener un canal de comunicación a través de una app?
Sí que es un canal adicional, y ya que estamos en un mundo de continuo movimiento y todos estamos no solamente sujetos a un despacho o delante de un PC, pues el smartphone se ha convertido en una herramienta más de trabajo que la utilizamos a nivel personal y la hemos querido impulsar también a nivel empresarial.
Uh-huh. ¿Y a través de la app puedo hacer cualquier transferencia lo mismo que a través de la web o en ventanilla?
Se puede hacer casi lo mismo. Sobre todo nosotros también hemos lanzado la primera versión ahora mismo de la aplicación y estamos ya desarrollando nuevas funcionalidades para versiones posteriores. Y ahora mismo se puede hacer casi lo mismo. Nos hemos focalizado en aquellas funciones, en aquellos servicios que los usuarios pueden demandar más de una forma más urgente o más puntual. Por ejemplo, si queremos saber el estado de un envío, podemos mirarlo en una app y si queremos dar una solución, podemos solucionarlo al instante. Otras peticiones, otras funciones que tenemos implementadas en la aplicación de escritorio o en la aplicación web, por ejemplo, solicitar una factura, todavía no lo hemos llevado al mundo app, porque hemos preferido poner foco en aquellas utilidades más urgentes o más imprescindibles en el instante.
Sí, sí, primero sea lo más necesario, ¿no? Que el pedido y el paquete llegue y después el tema de la facturación ya es un tema posterior y pues ya será en una segunda fase.
Exactamente.
Hablando de paquetes, a través de la web, ¿tengo toda la trazabilidad del paquete o del envío?
Tenemos la trazabilidad, nosotros en Correos Express tenemos toda la trazabilidad, la respuesta es sí, y os lo voy a matizar. Nosotros en Correos Express estamos apostando por decirle a los destinatarios en qué momento vamos a entregar el paquete con una franja horaria, que le intentamos acotar lo máximo posible para que el destinatario pueda estar disponible. Y si no lo está, nos puede decir, oye, no voy a estar, entrégamelo en otra franja. Desde ese punto de vista tenemos toda la trazabilidad, porque sabe, el destinatario puede ver cuándo el paquete ha salido del origen, cuándo ha llegado al destino, cuándo está en reparto y demás. Lo que no hemos implementado también, pero por decisión propia de la compañía, es un seguimiento, como por decirlo de alguna forma, por dónde va el paquete exactamente, en qué furgoneta y en qué calle. Porque preferimos preservar o garantizar o apostar también por la seguridad, y poner foco en darle la información al destinatario, que una información que le sea útil.
Sí, sí, esta era la próxima pregunta un poquito, ¿no? Se tenía esa trazabilidad total y veía justamente cómo el paquete se estaba moviendo en el mapa, ¿no? Ya sería, pues caray, ya rizar el rizo, ¿no? Lo que es la información que podemos transmitir hoy en día en el cliente. ¿Lo habéis pensado esto?
Sí, sí, lo hemos pensado y de hecho nosotros la tenemos. Internamente todos los responsables de tráfico, que llamamos, que son todos los encargados de gestionar la flota de reparto, los más de 3.000 vehículos que tenemos, tienen visibilidad exactamente de dónde está cada vehículo, qué es lo que lleva cada vehículo, qué es lo que se ha cargado, cuándo se ha descargado y demás. Tenemos esa visibilidad y además en tiempo real. Lo que sí que hemos decidido es, de momento, no publicitarla al, por decirlo de alguna forma, al público, ya sean clientes o destinatarios. Y el único punto por el que no lo estamos haciendo es por intentar preservar de alguna forma la seguridad o no dar pistas de qué es lo que lleva un vehículo, ni dónde está el vehículo, ni que permitir que personas que no tengan nada que ver puedan hacer un seguimiento.
A mí me parece una seguridad tremenda, me parece acertado. Digo, una pregunta, Pedro, que tengo, digo, porque claro, yo con esto de enviar y recibir paquetitos y cositas y tal, que tenemos los frikis, ¿no? Que si te dejan cosas para probar, te las envían. Digo, los que empezamos ya la digitalización con Correos, es decir, yo tengo una tarjetita, ¿no? Que me hice como socio de Correos, y cuando voy a recibir un paquete, pues me envían un SMS, porque yo ya he dado mis datos y he dado mi tal, ¿eh? Recibo un SMS, su paquete está en camino. Su paquete será entregado mañana. ¿Qué diferencia tengo de esta tarjetita física que me da ese servicio, aparte de unos descuentos por envíos y demás, con la app?
Bueno, la tarjeta es algo complementario. La tarjeta permite que a los clientes o a los destinatarios o al público en general pues pueda realizar envíos, pues de alguna forma habiéndolos prepagados previamente, y con lo cual en el momento del envío no tiene que desembolsar nada, ni buscar el efectivo, ni buscar la tarjeta, sino es una solución de prepago y por lo tanto pues, facilita lo que es la posterior contratación de los servicios. La app lo que permite fundamentalmente es pues contratar el servicio, ordenar una recogida, ordenar una entrega, ver el estado, solucionar incidencias, poder, bueno, una serie de funciones que son, como digo, complementarias a la tarjeta.
Es decir, en la app tengo toda, decíamos, la trazabilidad y toda la actuación que puedo hacer sobre el envío. Ahora que estamos en este mundo de envío, de recepciones de paquetes pequeñitos y demás, que están todos como locos, había incluso algún transportista que me comentaba, una persona de Correos, ¿no?, que me comentaba, es que ahora andamos como locos detrás de la gente. ¿Creéis que con esto podremos andar todos menos locos, los clientes menos locos por uy, 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 que me llega el paquete, y también, bueno, pues ser un poquito más eficientes con los que entregan y no estar persiguiéndonos a nosotros todo el día?
Sí, sí, yo creo que lo que intentamos con ese tema de la digitalización, lo que intentamos las empresas es facilitar la vida a los ciudadanos en general, tanto a los clientes como en este caso a los destinatarios. Hemos desarrollado esta app y tenemos soluciones que permiten a un destinatario, por ejemplo, si sois usuarios de comercio electrónico, cuando Correos Express te dice, oye, mañana te voy a enviar, o fulanito o tal empresa, te va a hacer llegar un envío que has contratado. A ese destinatario puede decir, oye, mira, no me lo traigas mañana, tráemelo pasado mañana. Oye, mira, no me lo traigas a las 10, tráemelo por la tarde. O, en nuestro caso, que además somos la única empresa de este sector ahora mismo que puede hacerlo, podemos decir, oye, mira, no me lo traigas a casa, sino llévamelo a mi oficina de trabajo, que es donde paso el día, o llévamelo, mejor, incluso a una oficina de correos, que luego, cuando vuelva de casa, del trabajo a casa, puedo parar un momento y recogerlo. Entonces, todos nuestros pasos van dirigidos a facilitar y hacer flexible, lo que llamamos la entrega flexible, para los destinatarios, y que ellos puedan elegir cuándo es el mejor momento para la entrega.
Pedro, ¿este lanzamiento de momento es en Lleida o ya lo tenéis en otras provincias?
Ha sido un lanzamiento nacional porque la aplicación, sabéis que tanto en Google Play como en el Apple Store, de alguna forma es nacional. Y ya lo hemos puesto en marcha en todo el territorio.
Pedro Galán, subdirector de servicios de cliente para Correos Express, muchas gracias por ilustrarnos en este proceso de digitalización aquí en Cope Lleida.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés.
Ahí vamos.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos.
En Cábales del any
90 y algo?
90 y algo, sí senyor. Estiu del 93. Cuidadín com passa el temps, eh?
Que David,
com te queda?
Que passa molt ràpid.
Jo també és una cançó que tinc molt present.
Madre mía.
Però és de l'any 93. És de Los Rodríguez, és la de Sin Documentos. I el que deia, Los Rodríguez, doncs ja sabeu qui eren, Los Rodríguez. Era un grup format per dos argentins i dos madrilenys.
I saps per què t'adivinen l'any, Ricard?
Per què?
Post-tequila.
Post-tequila, sí senyor.
Ah, vale, claro. Vale.
Los Rodríguez eren Germán Vilella, Julián Infante i Ariel Rot i Andrés Calamaro.
Sí, Ariel Rot i Andrés Calamaro, luego ya cada uno por su life.
Sí. Sin Documentos, de l'any 93, eh? Los Rodríguez. Directes, també tenem cap enrere, però no sé si molt o poc.
Cap anem a
la efemèride.
Pues mira, el 6 del 6, 1984. Tequila. El 6 del 6, tequila, sí. Tequila. Si te digo el nombre de Alexei Pajitov, es ruso.
Es ruso, vaya.
¿Qué pudo lanzar que nos gustó tanto?
¿En el 94?
No, 80. En el 84.
Ah, 84.
Lo presentó primero en Rusia, claro, con ese nombre.
El Tetris.
¡Sí, señor! ¡Ey! ¡Sí, señor! 6 del 6 de 1984 se presentaba el Tetris.
Al 84.
Hombre, echábamos 25 pesetas en las máquinas para jugar al Tetris, ¿o no?
Sí, señor.
Echábamos 5 euros ahí.
Después llegó en la Game Boy. Llegó el Tetris en la Game Boy y ya fue la revolución,
Bueno, claro, aquí no estaba ni la Game Boy. El meu era del PC. Yo va a ser un de los jocs que al PC me va... Pues 1984, chicos, unos cuantos años. El 84, pero fins que es va a fer massiu van passar uns dies, ¿eh? Sí, claro, hombre, se presentó en Rusia, fue cuando se lanzó, y luego ya se empezó a expandir, pero escucha que es un juego que a día de hoy te lo descargas y te enganchas.
Y te enganchas, ¿eh? También la musiquita también, ¿eh?
No, la musiquita, ahí el rusillo bailando, ¿eh? Bueno. Y era malo.
porque cuando llegabas solo tenías 6 cifras el contador.
Sí, sí, sí.
Entonces, ibas el primero ahí puesto mientras estabas en 900 y pico mil. Pero en cuanto pasabas al millón, volvías al 1 y te ibas abajo del todo de la lista. Sí. Y decías, ¡no! Ya no quiero, ya no lo juego más.
No lo
cuando llegabas
previsto,
al 990 y pico mil puntos, ya lo dejabas.
Molt bé, aquesta és l'efemèride de l'any 84, el Tetris. I ara anem cap a...
La tertúlia Freak.
I de l'any 84 a l'any 2018, justament el juny del 2018, perquè tenim aquí la conferència d'Apple i esteu expectants. A veure, tot aquest software que es va publicar, aquest iOS 12, el rellotge es quedarà, la primera versió es quedarà sense actualització, ja esteu una mica tristos, el rellotge és la primera actualització.
Sí, el sèrie 0.
Bueno, hay muchas cosas. El tema es que han pasado 30 días. La primera noticia es que han pasado 30 días y es que en 4 semanas hemos tenido las 3 keynotes más importantes a nivel mundial, porque son la de Microsoft para desarrolladores, la de Google para desarrolladores y la de Apple, donde la de Apple, como decíamos al principio Ricardo y yo, bueno, pues encantados de que solo sea software, dejemos ya los cacharritos. Los cacharritos vendrán con este software a final de año, que es como tienen que venir, y con todos los grandes, es decir, el primero iOS 12, el segundo Mojave, nuevo sistema operativo, otra montaña, ¿eh? Pero no sí. Se llama Mountain ni se llama Sierra, ¿vale? Ni se llama High Mountain, sino que es una montaña que
una
se
duna,
llama Mojave.
Una duna de
sí, uh-huh. Sí, que se llama Mojave. Luego también tenemos el WatchOS 5, nuevo sistema operativo para el reloj. También, como no, tenemos nuevo sistema operativo para el Apple TV, con lo cual al final, bueno, pues incluso alguna funcionalidad nueva para CarPlay, como que por ejemplo Google coge y dice, oye, que si quieres llevar Google Maps porque te gusta más, no te preocupes, que puedes poner Google Maps, aunque nosotros seamos Apple, ¿no? Es decir, al final han presentado para sus 5 líneas muy, muy, muy definidas qué es lo que vamos a hacer. Y si queréis, pues empezamos con los highlights de ese maravilloso iOS 12.
Sí, y la verdad es que al final los rumores acertaron, no rumores, lo que Apple ya dijo hace meses con el lío de la batería y de la inestabilidad del 11, y es... Oye, vamos a guardar las novedades para el 13 y en el 12 nos vamos a centrar en estabilidad y rendimiento.
Sí, y yo creo que...
Y alguna cosita nueva, por supuesto.
Bueno, y en utilizar...
S'ha aconseguit.
Hombre, les xifres que van donar, diuen que sí. La gent que ha provat la beta 1 diuen que sí. Que
exacto.
És espectacular.
A ver dónde llegaremos.
Bueno, sí, fins al setembre no podrem actualitzar a la 12, ¿no?
Por supuesto, hasta septiembre sí. No podremos. Si quieres entrar en el programa de developers y descargártelo, lo único que luego se te borra toda la información cuando llega la
beta,
nueva.
La beta pública,
te lo digo por experiencia.
La beta pública también surtirá de aquí pocas semanas.
De aquí a poco, si quieres hacer de beta tester. Lo que está claro es que, mirar, iOS 12, lo primero que reina es por esto, la estabilidad. El cabreo de iOS 11, que aún habiendo actualizado el 95% de los equipos actualizables, que es la bomba, ¿vale? Aún habiendo conseguido esto, la gente, bueno, pues los usuarios se han quejado de tantas y tantas versiones y tantos fallos. Con lo cual ahora han dicho, no, vamos a intentar sacar una versión a lo que se refiere a estabilidad que desde el minuto uno tenga una muy buena experiencia de usuario, porque eso es lo que ha llevado Apple, con lo cual me parece una forma inteligente. La siguiente...
Y además hicieron hincapié, en que van a buscar también no solo los teléfonos con los procesadores nuevos, sino que van a currarse la estabilidad y el rendimiento de los antiguos.
Desde el 5S. Es decir, se va a poder actualizar a iOS 12 desde 5S.
Bueno, aquest és un dels arguments...
I hi ha bones notícies de gent que ja ha provat la beta 1 con 5S i dicen que se nota
aquest
realment.
Aquest és un dels arguments d'Apple, no? Que des del 5S en amb 1 actualitza tot.
Exacto, dir, iPod
que
Touch,
un terminal
sexta generación,
li dura 4 o 5 anys perfectament.
Desde el iPad Mini 3, es decir, está súper, súper bien. Eso sí, tengamos en cuenta que no vamos a tener todas las funcionalidades. Por ejemplo, ¿dónde le han metido mucha más caña? Con iOS 11 y precisamente con el iPhone 8 y con el iPhone X nos presentaban su superprocesador Metal, que el tema de la realidad aumentada es la bomba, y han visto que los usuarios no utilizamos esta realidad aumentada y que realmente nos es complicado tenerlo. Con lo cual, para esto han hecho dos cosas. una, lo que han hecho es que la realidad aumentada ya en la nueva configuración va a venir con software dentro. Es decir, va a venir con un software y van a añadir a todos los terceros para que podamos desde intercambiarnos ropa y probárnosla virtualmente, diseñar cualquier tipo de espacio, poner ese sofá que nos gusta, hacerle una foto al sofá en una revista y ponerla en nuestro salón. Bueno, vamos a empezar a utilizarlo incluso a método profesional. Lo mejor es poderse abrirse a todo. Y el siguiente paso, inteligencia artificial, Siri. En este caso no hemos visto como en Google que nos vaya a hacer una reserva, ¿vale? Pero lo que vemos en Apple sí que es verdad porque lo prueban allí in situ, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí que hemos visto, o yo creo que la mejor noticia, es que Siri se abre a todos los terceros. Uh-huh. Es el primer fabricante, es decir, Alexa funciona, pero funciona a través de las funcionalidades de Amazon. Google funciona, pero funciona a través de las aplicaciones propias de Google.
¿Y de NFC, van dir algo? També sobre?
Siri, podràs actuar Siri sobre aplicaciones de terceros para que me envíes un WhatsApp, para que me publiques un Facebook o para que hagas cualquier cosa de estas. Y la siguiente, abrir el NFC. Abrir el NFC donde, bueno, la primera muestra fue que todos los desarrolladores que estaban allí podían entrar con su papel, ¿vale? Con su acreditación. Con su NFC. Bueno, lleva muchas cosas ante procesadores a los cuales podemos decir que sí, que no. Pero bueno, si la promesa de iOS 12 se cumple, Apple venderá a lo mejor menos iPhones y menos iPads porque todos podrán actualizar. Yo creo que no, porque van a venir cargados y muy vitaminados de funcionalidades que solo vamos a poder tenerlas en iPhone 8, iPhone X clar, y lo que saquen.
Hi ha novetats que sí, encara que actualitzin fins al 5S, només surten del 8 en avant, sortiran del 8 en avant.
A veure, parleu-me d'això tan criticat, o bueno, almenys ha sonat tant, no? Lo que és aquesta funció del rellotge, del talc.
És crítica.
Del walkie-talkie.
El walkie-talkie, per què?
El walkie-talkie és un FaceTime audio.
Exacto.
Básicamente,
lo que pasa es que hace conexión. Mirar, desde que el Serie 3 ya lleva Wi-Fi y lleva Bluetooth y tal, lo que conseguimos es, al final, más que un FaceTime, yo diría que es un paso más al AirDrop. AirDrop es la aplicación que tienen todo el sistema operativo de Apple para poder traspasar archivos. Lo que hace es que conecta directamente las Wi-Fi's de los dos teléfonos y los Bluetooth y nos envía pues 200 fotos y 200 vídeos en 30 segundos, ¿no? Bueno, pues esto, utilizando esta misma tecnología, lo que van a hacer es que los relojes se interconecten entre nosotros y podamos hablar. ¿Tú te imaginas en la cursa de bombés que yo a tu reloj te digo, Jaume, ¿por qué kilómetro vas? Yo voy por el 7.5, espera que aprieto que voy.
Pero tendría el teléfono a prop.
No,
teléfono, es la gracia. La función walkie-talkie funciona de smartwatch a smartwatch.
A per Wi-Fi, claro, per Bluetooth.
Es walkie-talkie, es decir, tenemos que estar a 30 metros. De 10 a 30 metros. No podemos estar a 2 kilómetros.
Y el Watch 3 con la SIM...
Lo único que sabemos es que no hablamos de ese porque ese solo lo tenemos en Estados Unidos, ¿no?
Aquest no té mèrit perquè fa una trucada i ja està.
Claro, hace una llamada y ya está, pero este conectar la wifi el Bluetooth del teléfono.
Sí, pero no es
teléfono...
una trucada, és
com, són dades.
Saps el botonet de que ara la gent ja per WhatsApp en lloc d'escriure apreta el botonet i parle?
Sí.
Doncs és això, l'únic que van incidir, i això sí que amb el iOS també van incidir moltíssim, el tema de la privacitat, és que Apple no es guarda aquestes converses. O sigui, te l'envia i tu la pots escoltar. I ja està, és efímera, ja ha passat. És com una conversa de telèfon.
Exacto.
I el tema també de... Apple també va entrar molt amb el tema de controlar ja l'estona que estàs davant del telèfon, quines aplicacions estàs fent anar més, i te pots ficar límits a tu o a la teva família, als dispositius de la teva família, de, escolta, a l'Instagram només vull que estiguis una hora al dia, o 10 hores al dia, o 10 a la setmana... Y marcar-ho.
La parte del control parental, control parental, que yo siempre he abogado muchísimo por el modo niños este, como lo llaman, de Samsung, ¿vale? Que tienen sus equipos y que ahora, bueno, pues vamos a poder controlar porque no somos los primeros.
Uh-huh. ¿Teniu algo més? O si no, podia...
Bueno, tenemos ordenadores, bueno, tenemos nuevo...
Bueno, yo potser el Mac os lo deixaria pel proper dia, perquè la veritat és que es descobrien coses noves.
Mirad, del reloj i per acabar del reloj. El smartwatch también, al igual que Apple está viendo cómo utilizamos el teléfono y cómo lo podemos utilizar, el smartwatch han dejado, si os fijáis, de ponerle más carátulas, de ponerle software para poner números o letras más grandes. Al final lo que han hecho es vitaminar Siri. Es decir... A lo Michael Knight, y lo siento por los jovencitos que no lo conozcan,
sí, sí.
¿Sabéis,
el del coche fantástico.
El del coche fantástico, ¿vale? Pues el tema es hablarle a nuestra muñeca.
Jo abans d'acabar volia introduir un altre tema, però només una pinzellada de 30 segons, només, perquè hi ha tant de parlar d'Apple, de Facebook. Què us sembla això que ha incorporat amb els vídeos pots introduir música i ha fet aquest acord amb les discogràfiques? Era un pas necessari per Facebook?
Vamos a ver, era negocio necesario para Facebook. Sí. Más que era un partner, era necesario como negocio para Facebook. El tema es, ¿sabéis que uno, o sea, los que más vídeos montan es la gente que tiene Macs? La aplicación que más vídeos monta a nivel social es iMovie, ¿vale? ¿Sabéis que no ponen música, que la música suele ser de los temas? ¿Y sabes por qué? Porque la música la tienes que comprar. Tienes que pagar los derechos y tienes que ponerla en el modo digital, ¿vale? Es el negocio que intenta sacar Facebook para poder rentabilizar algo más.
De la resta en parlem el proper dia, perquè ara anem...
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnològic.cat.
Espai tecnològic.
30 segons.
Leo comunicado. Oferta secreta. ¿Y qué tiene de secreta? Pues lo que tiene de secreta es que no se va a publicitar en ningún sitio más que en esta radio. Con lo cual, para todos los oyentes tienen la oferta especial hasta final de mes, durante todo el mes de junio, para los Xiaomi. Xiaomi Mi A1 64 GB a 229 euros. Redmi 5 de 16 GB a 119 euros. Y el Redmi Note 5A 32 GB 159 euros. Estos precios son más baratos que la propia página web de Xiaomi. Pero además, para todos los que vayan y digan, vengo a por esta oferta secreta que he escuchado, le vamos a regalar la funda y el protector de cristal, que están valorados en 23 euros. Con lo cual, ¿quieres ahorrarte 30 o 40 euros y tener un teléfono espectacular a un precio increíble? Ves a Spike Technologic y di, quiero la oferta secreta de Xiaomi.
Carrer Segovia 4, spiketechnologic.cat. David Casero, gràcies.
Gràcies, muy buenas tardes.
Jaume Sitja.
Dimecres que ve, més...
I nosaltres, que estem a punt d'arribar a les 2 de la tarda, saps que ha estat un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. Demà hi tornem, acaba de gaudir d'aquest dimecres 6 de juny del 2018, hores d'ara, amb 18 graus a la ciutat de Lleida. Demà tornem a les 12:20, puntuals com sempre.